A continuació hi ha superpluja de milions.
També.
Un 30,8% opina que plouran els milions. Després hi ha Superflorentino, amb un 21,4% dels vots. I per acabar, només un 9,4% creu que ja serem supercampions.
Pues jo crec que darrere d'aquest tuit hi pot haver, o darrere d'aquestes respostes, bueno, teves...
M'ha sorprès que la resposta...
Supercagada.
Amb més de 300 vots sigui... Sí,
bueno, és que...
President Laporta, com ho veu vostè?
Bueno, molt bé, molt content, perquè...
A què destinarà o destinaria aquesta pluja de milions?
Pagarem l'estadi, farem el nou Palau Blaugrana, comprarem el bowling Pedralbes, que a partir d'ara serà el FCB, Futbol Club Bowling. A l'estadi olímpic fotrem la pista de gel, comprarem, bueno, mig cementiri, i fotrem un columbari per les cendres dels culers que quedaran allà. Escolta, les gavines hi cagaran a sobre. També ens quedarem les piscines Picornell per fer el Barça de natació de waterpolo, serà collonut. Bueno, i més endavant ja comprem torrons Vicenç, el Botafumeiro, que jo estic abonat, ja, sí? Ja seré l'amo i el consumidor. Bueno, i fotrem una opa per quedar-nos al Madrid, que torni a ser català. I això només és el principi. Prepareu-vos pel que ve, prepareu-vos.
No, poca broma, el president, en un dels restaurants de Barcelona que ara ja ha tancat, un italià, li van fer especialment, sí, anava sovint, i quan va tornar al cap d'un temps tenia la seva taula amb els seients forrats dels colors del Barça, amb l'escut del Barça.
I tant, i tant.
Sí, 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 sí.
Però ja tancant, no, el restaurant?
Sí.
No. Doncs estava bo.
Molt bo, boníssim. A mi també és un restaurant,
sí,
que...
Però hi ha molts restaurants italians que tan bon punt obren, tan bon punt tanquen.
Sí, massa caix.
Mira com el coneix alguns... el Toni, també.
No, no sé ni de quin parleu.
No, si ho diem,
però,
si no passa
res. Però bé, conec uns quants, però no cal anar de aquí, fet... perquè al voltant del barri que ja anaves i dius...
Els pizzeros, en lloc de sortir, entraven.
Ja havies...
I llavors, clar, dius, bueno, el loro, que algo passa.
Ja veies un ambient estrany, saps? Que dius, bueno, no sé si això se sustenta...
I els enganxaran,
o... no sé. I de cop i volta tanquen, saps? I es tornen a obrir,
sí,
un altre...
Es transforma en una botiga de roba. Sí,
sí, tot és extrem.
Sí. Bueno. Bé, avui tenim una taula també... Sembla que encara siguem a Nadal, tot i que ja ha passat, perquè és de luxe. De moment tenim...
Taula Priority.
Sí, Priority. De moment tenim a una co-hunter que sap com vestir-se en temps de fred i pluja, és a dir, poques capes a sota, però en canvi una jaqueta que li abrigaria, sí, perfectament a Islàndia. Laura Aparicio, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bé. Gràcies. Bona tarda.
Tenim a una persona elegant des de que es lleva fins que se'n va dormir, amb jersei de collar de color bordeus, Ferran Martínez de Mundo Deportivo.
Què tal? Bona tarda.
I per l'any...
El número 10, mira si estem faltant de gracs, que aquest any no tenim número 10.
No. És veritat.
Sí, sí que és veritat.
Correcte.
No, hi havia
el dubte de saber si Vitor Roque lluiria al dorsal número 10, era la gran incògnita. Finalment va optar per ser prudent i assumir el 19.
Ha estat intel·ligent. Sí. Jo crec que el 10, sí, de Messi continua pesant moltíssim. Pesant moltíssim.
Molt. Trigarem a tornar-lo a 10.
El problema és que si fas una passejada per les Rambles i veus les botigues de souvenirs, totes les botigues venen Messi.
Tot el amigo, tot
és 10 de Messi. Però ja no només del Mucho Barça, el Barça de Miami, lo vendeix
todo. Todo, camiseta de Messi, todo vendido. Cambio de segon cor de bandos.
Tenéis una multinacional de souvenirs porque estáis en todo el mundo?
Todo
Todas
mismo.
Las tiendas
todo
de souvenirs
mismo.
En todo el mundo es de pakistaneses.
Sofisticadas, increíble.
Tu vas estar a Nova York aquest estiu i, escolta, les botigues de souvenirs de Nova York totes regentades per pakistaneses.
És Amancio Ortega.
És que, exacte, sou els Amancio Ortega del souvenir.
I havíem acabat parlant d'elegància, continuem, exacte, parlant d'elegància, no, perquè l'home més ben vestit del gener 2024, exacte, Marc Siria, financer, soci, president executiu de Diagonal Asset Management. Bona tarda.
Bona tarda. I gràcies per venir.
I tant, perquè avui era el dia clau, ja ho veureu. Us recomano que avui sigueu fins a la prèvia d'aquest Atlètic de Madrid-Real Madrid, perquè avui és molt interessant i no us deixarà indiferent aquest temps afegit. A veure, resposta a aquesta pregunta que formulem. Creieu a la Superliga? Laura, començo per tu.
Jo sí que supercampions, però sí? Entenc la resposta dels i les oients al programa de supercagada, perquè jo crec que el que falla és la seu, que no sé què hem d'anar a fer a l'Aràbia Saudita a jugar aquesta Supercopa.
No, però hem preguntat per la Super...
Sí, Superliga, eh?
Superliga, no la Supercopa. Perfecte. Sí. No, la Superliga, a mi, el CEO, que avui l'ha entrevistat el company Joan Poquí, a mi, el senyor Bernd Reichardt, a mi em convenç. Cada vegada que fa una entrevista, a mi em convencen els seus arguments. Em convenç, el veig molt segur de que hi ha patrocinadors, de que el fet de que tots els partits es puguin veure de forma gratuïta, i això no és provisional, sinó que serà sempre, ajudarà a tenir més audiències, a controlar més el teu mercat, els teus seguidors i seguidores. A mi em convenç el projecte, realment. Per tant, jo sí que veig que Superliga i Supercampions. El que passa és que manca més més explicació, més informació sobre el que serà el campionat. De cop i volta, canviar una Champions, que també té la seva atracció, canviar-la per una Superliga, no serà fàcil.
Doncs avui tindrem explicació,
però atents, perquè a mi el CEO em sembla una persona potent i que convenç.
Ferran, cagadeta?
No. Jo soc del Superpluja de Milions. Perquè tal com està el Barça ara mateix, doncs tot el que vingui per caixa i molt benvingut serà. A més, també m'agrada el format i també estic... Soc partidari que els clubs, que són al final qui es gasten els quartos en fitxar els jugadors i inverteixen en aquests actius, tinguin que són els poder. Futbolistes, tinguin més poder i no depengui tot de la FIFA i la UEFA, que al final s'aprofiten d'aquests jugadors en grans competicions que els clubs veuen molts pocs diners en compartir amb el que inverteixen, no?
Marc Siria, segurament serà un petit spoiler de què ens explicaràs, però ets partidari d'aquesta Superliga?
Ho han dit superbé. Bàsicament, per posar un exemple financer clar, el futbol segueix sent l'únic sector en el que els clubs s'endeuten fins al coll, arrisquen per poder competir, mentre els intermediaris, agents, o sigui, els afers externs, van amb Maserati, no? Jo sempre dic, tots els altres sectors, qui primer es beneficia és l'empresa, i a partir d'aquí els seus millors treballadors, els seus millors comercials, etc. Doncs estem en un sector que això s'ha de canviar. I com es canvia? Recuperant el control del futbol. Els clubs l'havien cedit a un tercer. Per què? Perquè era còmode. Queien els diners, tenies els jugadors, més o menys arribades a final de mes, i ara ens adonem que no arribem a final de mes. Com recuperem? Pues aquest marge que es queda a l'intermediari, que l'intermediari creu que és seu, se l'ha apropiat, doncs toca recuperar-lo i dir-li, escolti, ara jo, m'organitzo jo, faig jo el control de fair play financer i a partir d'aquí vostè s'endú un percentatge menys elevat i un cost d'oportunitat. Evidentment, el cost d'oportunitat és per aquí, pel club.
I jo crec que és això el que estan veient.
Potser el dubte, jo crec que agafant la resposta de l'enquesta, és allò que tu arriba un moment que has de prendre la decisió de si canvies de via o no canvies, és a dir, si segueixes amb la via actual o canvies de via. En el seu dia el Real Madrid històricament va fer el canvi de via a la Copa d'Europa, i perquè el Barça jugava a la Copa de Fires i li va sortir bé l'operativa. I ara suposo que el dubte dels oients és de si aquest nou canvi de via l'encertaràs o arribaràs amb una via morta i quedaràs allà parat,
sol.
No? Potser que aquest és una
penjat,
mica
no?
És on estem, no? Que t'has d'aventurar a ser dels primers que t'enrolis en aquesta superlliga.
De qui ho té clar, des del CEO, i s'explica molt bé.
A veure, anem a escoltar.
Els companys del Mundo Deportivo, Fernando Polo, que és amb nosaltres habitualment, i Joan Poquí també, han entrevistat a Ben Reichard. Bueno, com ho dius tu, Laura?
Reichard.
És que la Laura té
un... Leipzig és Leipzig.
És alemany, no?
Que és així.
Tu tens un passat alemany que ja el comentarem algun dia.
Sí, clar.
Però vaja, Reichard, el CEO de la Superliga, ha dit coses interessants. Per exemple, ha confirmat que els partits seran gratis sempre.
Perdona, què vol dir gratis?
Gratis vol dir que podràs veure tots els partits d'aquesta competició, la primera, la segona i la tercera, sense pagar un euro. Això sí, ara l'escoltarem, Això sí, hi haurà continguts premium, com diu ell, que llavors sí que si pagues...
Però a través de quina plataforma?
A través d'una plataforma pròpia.
Que ja tenen creada.
Una pròpia seva.
Pròpia seva.
Sí, es diu Unify, crec.
Exacte.
Però això on s'agafa?
No, pues, bueno, molt bona.
Ja la tenen creada i això ja
que serà una aplicació que et baixaràs.
Exacte, online. Ja sí, online. No?
Val.
Correcte. Doncs,
pots veure la tele també.
S'haurà de baixar una aplicació.
Oi, jo no tinc res d'això.
Escolti, el Reichard ja veurà com a mínim sabrà que no haurà de pagar ni un euro.
Los principales beneficiadores serán los clubes que finalmente pueden decidir sobre su propio futuro también a nivel europeo. Y los aficionados, que van a ver el mejor fútbol y el mejor fútbol gratis.
¿Cómo se consigue el mejor fútbol gratis?
El mejor fútbol tiene la posibilidad, el potencial de alcanzar una audiencia que permite luego refinanciarlo principalmente a través de la publicidad, igual que funciona también la televisión en abierta. Pero vamos a tener varios vías de ingresos para los más aficionados que quieren un producto todavía más elaborado y sofisticado, pues ofrecemos también servicios premium. Pero todos los partidos van a ofrecerse en todo el mundo en una plataforma propia con acceso gratis.
Y además... No la primera temporada solamente, sino todas las temporadas que funcionan.
Eso es un modelo y eso no es una promoción, ni mucho menos.
Bona pregunta al Joan Poquí, perquè es deia que per una miqueta agafar el reclam i atraure, vinga, seria gratis i després ens la colaria en el cap de 2-3 temporades. Queda clar,
Em sembla perfecte, perquè és un model molt americà. De fet, a la MLS tu pots veure el gol que acaba de marcar Messi, per exemple, al cap de 5 segons en el seu Twitter. Agafen el clip i ja te'l pengen, o sigui, ja t'estan compartint el seu contingut pràcticament al minut de que,
i això
de que
genera
passi.
Engagement.
Clar, i això t'enganxa, i a mi em sembla una molt bona tàctica. I després, això sí, mantenint aquest contingut premium que diu ell, que és per als més fanàtics, no? Però que tothom pugui accedir a la competició em sembla perfecte.
I Marc, per tant, és 100% sostenible només viure, evidentment, dels patrocinadors, per la gent que no... i de la publicitat que hi entri, i per tant, pots assegurar que serà gratis sempre veure aquests partits, eh?
Què aporta? Aporta talent aquest canvi de prisma, no? Fins ara teníem el fan com un consumidor i per tant havies a veure quan li podíem treure ja per veure el partit, ja havies de pagar. Què fa? Que això deixa fora clarament amb Otsai molts fans que no poden accedir-hi, no? Ara què fas? Capitalitzes tots aquests fans de nou amb partits tots atractius, d'acord? O sigui, no hi haurà cap partit que diguis de relleno, sinó tenim partits tots a primer nivell. I què fan? Patrocinadors, tu vols estar a la única plataforma que arriba a tots aquests milions de persones per veure el partit més important de la setmana, més important del món de l'esport, no més important del futbol, sinó són molt agressius i van a pertenir a la competició més important del món de l'esport. Doncs els patrocinadors estaran tots allà. I què fan? Subvencionar aquest canal i aquesta manera d'arribar al fan. Ara, vols un contingut super premium, no vols arribar, no vols tenir publicitat zero? Doncs quota, com qualsevol altre mètode.
I això que és una cosa evident, i més des de fa anys, com és que no s'ho ha plantejat la Champions amb la UEFA, oferir-la gratuïtament i tirar la publicitat, o ja, més enllà, també la Lliga, no ho han pensat això abans?
Ara ja entrem en un tema de més d'opinió que de tal, però al final, la UEFA, que a mi em sembla... L'únic que em sembla increïble de l'enquesta és que sembla que estiguem defensant a la UEFA amb tot el que ha passat amb la UEFA, que no crec que no toca ara, però sí un dia podríem a parlar de l'ètica i de la moral de la UEFA en molts aspectes, però potser és un altre debat, no? Què vull dir? Que quan tu tens el poder d'aquest esport, del futbol i d'arribar als teus fans, tu pots personalitzar a TaylorMade com a club, què li vols fer arribar al teu fan a través d'aquesta plataforma, com ho vols fer arribar, quin consum i plantejament de consum li pot interessar. La UEFA ha pensat sempre que això era el seu galliner. I aquí no es mouria ningú perquè els clubs ja estava bé, etc. En el moment que els clubs d'estat s'han posat d'acord amb la UEFA perquè els interessa, què passa amb la vella Europa, si m'ho permeteu dir així, que són clubs que tenen o socis arrelats a la regió o clubs propietat de sòcies i socis com el Barça i el Madrid?
Sí.
Doncs que s'han rebel·lat i han dit, això no pot ser perquè ens quedem sense futbol, no? L'Europa, diguéssim, que forma aquest esport, es quedarà sense futbol, no? Per tant, això, la resposta seria, evidentment que la UEFA ha tingut la possibilitat de fer-ho, però ja li anava bé.
No li interessa.
Ja li anava bé.
Ja li funcionava.
Marc, has dit una cosa que és molt interessant, que és el paper dels clubs d'estat, no? Que s'han arrenglarat amb la UEFA. La prova la tenim és que hi ha hagut tot un seguit d'irregularitats amb alguns clubs d'estat, i la UEFA no ha actuat, al contrari, ha fet la vista grossa, no? La pregunta és, ara que es comença el xup-xup d'aquesta Superliga, tots aquests equips que s'han posicionat, per exemple, a la Premier League, hi ha tot un grapat d'equips que s'han posicionat en contra del Paris Saint-Germain, etcètera, etcètera, en contra de la Superliga, què creus que passarà aquí? Perquè, clar, hi ha grans equips punters que, de moment, no volen entrar en la Superliga. Aleshores, aquí tindrem la batalla entre la Superliga i la Champions. Què creus que pot passar aquí? Perquè són dos productes que, en fi, que tindran molta demanda, no?
Absolutament. L'altre dia parlàvem amb un membre de la Superliga i li deia, la capacitat que tingueu de seducció a clubs històrics d'Europa, no només de calés, sinó de competició, d'engagement, de consum dels fans, etc., de créixer com a club, farà que la gent es vagi adherint a la teva competició. Però ho tenen molt clar, estan parlant de que poden començar amb 12 clubs. O sigui, el tema és, com ho deies tu abans, molt bona comparativa, no? Real Madrid-Barça, aquesta batalla la vam perdre, no? Ens vam quedar amb la competició que perdia, no?
Exacte.
Doncs jo crec que la Superliga va d'audàcia, d'innovació, de control financer real per part dels clubs, per tant, aquí no podran haver vista grossa, perquè si no tu competiràs amb més possibilitats que jo, per tant, m'estaràs fent trampes, per tant, igualarem tot això, i per tant, crec que la Superliga a mig termini, evidentment, s'imposarà. Si millora la comunicació, és molt important, millorar la comunicació. Sí. No sé si t'han de fitxar, Toni, però hem de millorar.
No, jo, escolta.
No és falta això, no?
però evidentment jo crec que a mig termini la Superliga s'ho endú per aquest
tema. Jo estic d'acord amb tu que la comunicació, la presentació de la Superliga al Chiringuito de Florentino Pérez és la pitjor presentació que pots fer en un lloc que és un cau de, en fi, de sers verinosos.
Va ser ridícul, sí, sí. No
I,
sé si...
I després crec que encara no s'ha fet de la manera que s'ha de fer, no? Veurem si tots aquests clubs que tot això hi ha una altra cosa. Aquí els clubs, els que es volien retirar de la Superliga havien de pagar una penalització. Han dit que marxen de la Superliga però no l'han pagat. Vull dir que aquí veurem...
Bueno, advocats, veurem qui s'adhereix, qui no, però hi havia una penalització propera a 300 milions d'euros pels clubs fundadors i a més hi ha un upgrade per aquells clubs que han manifestat Barça i Madrid que es queden, finalitat. Per tant, que sí, poden arribar...
La...
No, fins a 800 milions d'euros per aquests dos clubs.
Mil milions, sí, que és exagerat.
M'han dit una mica menys, però mil queda molt bé perquè t'apropes molt.
Sí. Al Barça li interessa, perquè sí. Un possible acord de totes les parts i que tothom surti beneficiat, també s'està parlant d'això.
Bueno, el president Laporta, no? Era la seva via, no?
Més sí, totalment. Tots d'acord i vinga, i endavant.
De fet, a l'entrevista avui el CEO deixa la porta oberta a seure's amb la UEFA. De fet, a la Superliga, des de la Superliga, mai han tancat la porta a poder seure...
Sí, però la UEFA no té cap interès.
No, exacte.
Sí, però els menys té i ni se'ls escolta.
Hauran d'accedir a parlar i a seure.
Veurem, no sé, vull dir que ara entrem en aquesta fase que tot això, perdoneu, es parla del 2024.
Sí, aquest és un dels temes...
Han evitat dates avui al CEO, així com ho tenia més clar en setmanes anteriors, avui ha evitat dates.
Però qui no evita dates i es mulla, i avui més que mai, perquè Barcelona plou molt, ha vingut pobre amb les sabates mullades, però avui ve xop, però també xop perquè ell va pronosticar el 21 de desembre que la temporada que ve 24-25, la Superliga seria una realitat. Marc, reculls una miqueta de cable o et mantens amb
molt ràpid. Jo el que dic que és que on hi ha un problema hi ha una oportunitat, així m'agrada veure-ho, no? Resulta que la Superliga, no?, anava només al 21, ja ho tenien tot preparat, anava a començar i, bueno, pues, esclata tot el tema, no es fa la Superliga, etc. Que han tingut 3 anys per preparar la Superliga d'una manera molt més professional, meritocràcia, han instaurat tots aquests valors europeus, si em permeteu, no?, de l'inici del futbol, etc. I ara on ens trobem? Ens trobem en un escenari que la Superliga està absolutament capacitada i organitzada per començar el 24-25. Què toca ara? Seducció de clubs? Ja. Aquí s'està parlant molt dels clubs que diuen que no, però també hi ha clubs que estan dient que sí, o que no estan dient res esperant aquesta reunió i aquesta part de seducció, no? Per tant, la Superliga està preparada pel 24-25? Està preparada.
Mira, me gusta que me esa pregunta, com diria aquell, per què és important seduir els clubs. S'havia dit que molts clubs europeus no ho veien clar, doncs Ben Reijer ha dit el contrari al Mundo Deportivo.
La sentencia ha tenido un eco importante en toda Europa. Muchos clubes se han interesado por nuestra interpretación legal de cómo vemos la sentencia. Se han interesado por el formato, que muchos de ellos han contribuido en el diálogo que hemos tenido ya de hace un año, de cuál sería un formato que realmente ayuda a los clubes de fortalecerse económicamente y que podemos volver a ganar toda la atención del aficionado desde la primera hasta la última jornada europea. Y por lo tanto, sí, esos días, son 2 semanas que han pasado, han sido intensos y muy, muy esperanzadores.
Escolta,
ja no només hi ha Barça i Madrid,
parla,
sí.
Es parla de 40-50 clubs.
Entre 40 i 50, sí, efectivament.
Que estarien interessats, entre 40 i 50.
Que han preguntat, s'han interessat.
Perquè la Superliga de quants clubs es tracta? 20, no?
Bueno, al final són 3 categories, no? Llavors, entre la meritocràcia, entraries per la Blue, que és la categoria de baix, llavors podries anar accedint fins a la primera categoria, menys els clubs fundadors, que apareixen directament a la categoria, diguéssim, or, no? Pues la categoria principal.
I acabar, senyor... No, digui, senyora Gallà.
No, l'important seria saber d'aquests 40-50 clubs que han mostrat interès, quants són top, perquè si són...
Calderilla, ja te dic jo, Calderilla.
A veure, Gonzalo,
bueno, perquè jo te puc parlar, i ara parlarem de moltes coses, tot el respecte per al senyor Siria, que ens ha vingut aquí, el spa de bombolles de la Superliga, però jo toco de peus a terra. Jo t'explico el que passarà amb la Superliga.
Què passarà amb la Superliga,
Gonzalo? Lo mateix de sempre. El peix gros es menjarà el peix petit. Palades i palades de milions per aquí. Pels equips grans com el Barça, perquè així podrà seguir pagant els àrbitres com Negreira. I, en canvi, els clubs que de debò se lo mereixen com l'Espanyol, a 2 veles, perquè és el que volen, silenciar-nos. Pues mira, et diré una cosa, pel que jo sé, perquè jo sí que estic investigant, a l'Espanyol li donarà carbasses i de les grosses a la Superliga. L'Espanyol, en aquest moment, no té cap interès en participar en la Superliga, però cap interès en absolut, se la rellezca.
a l'Espanyol és que no vol. És que li diu Superliga i n'agafa el paper. Bé, a veure, el senyor Rijkaard aquest, el cosí de Frank Rijkaard, amb el paper de la Superliga i agafa el Chunchi, el de l'Espanyol, i te lo estripa. A davant de los morros.
No sé jo, no sé jo si la Superliga...
No li interessa en absolut.
Bueno, no sé jo si la Superliga li fes una oferta a l'Espanyol, tal com està el club.
A l'Espanyol?
I el president de l'Espanyol, el que és el màxim accionista, da, si va. Entraria en la
Superliga... El Chen Yang
perquè... Està en venda, no, l'Espanyol?
Sí, per
no,
això ho dic.
Això és el que diu. Però tu has vist algun cartell a Cornellà al Prat que posi en venda? No n'hi ve ni un, eh? Ni d'Engeland Walker, ni de tupiso.com, ni de su casa, ni de fotocasa.
Ni de lista, no?
Ni de lista. I no hi ha ningú que visiti el camp de l'Espanyol, no, com un sitio de la lista i se'n vagi.
El Marcin està més informat que tu, Gonzalo, que no, de que l'Espanyol està...
No, jo informat no, si t'estic dient que no hi ha cap cartell, a veure si ens informem. Va, home, va.
Potser, si l'Espanyol fa mèrits... es guanya meritocràcia anar a la Superliga.
No ens interessa.
Perquè aquesta és una pregunta que el Poquí tenia entre cella i cella. És a dir, realment, mirareu la meritocràcia?
Yo creo que nuestro sistema es más meritocrático, se ajusta a lo que es la liga que conocemos en cualquier grande liga en Europa. Por lo tanto, eso es el sistema meritocrático que queremos llevar a Europa, porque nos da o da a los clubes la sostenibilidad económica que necesitan para seguir y volver a ser competitivos. Es más justo, es más equitativo, y el acceso es más abierto que la propia Champions, porque vemos que muchos equipos de pequeños países con grandes historias, con grande historia y con gran tradición, ha perdido el tren y ha dejado de existir en el sentido de aspirar por la corona en Europa.
I justament hi ha hagut una... Queda clar, que evidentment el tema meritocràcia, que al principi era una competició més elitista, van rectificant també. Jo crec que va evolucionant des de l'abril del 21, Marc, cap a una banda més oberta, i que per això 40 i 50 clubs han preguntat què és lògic. Però hi ha un cas que m'agradaria... No, l'Espanyol ja hi preguntarà, ja.
L'Espanyol, ja t'asseguro jo, que no l'interessa
la salut. Hi ha un tema que al carrer tothom para i et pregunta el mateix. Què passa, per exemple, i anem a un cas real. El Girona, imagineu-vos que guanya la Lliga.
Calla, no me'n parlis.
Podria ser?
No me'n parlis, que m'has tocat el tema, eh?
Clar, guanya la Lliga en aquella Superliga, que com diu el Marc, en principi 24 i 25 ja hauria de ser una realitat, posem-ho per cas, no aniria a la Gol,
a l'Star,
sinó que aniria segurament...
L'Star és la primera, sí. La Gol la segona la Gol, i la Blue la tercera.
Potser aniria a la Blue. Clar, aquí
sí,
el gran debat,
la Blue, no?
La Blue, que és el que és aquesta.
Els aficionats del Girona, del Leicester, de l'Unión Berlín, que podrien anar a la Champions... que en aquest cas van a una màxima competició europea, però no estan a primera divisió, havent guanyat la Lliga, que a Champions, per exemple, estarien al bombo com a campions de Lliga Espanyola. Però, clar, hi ha molta gent que diu, què prefereixo, jugar contra equips del meu nivell, jugar més partits i guanyar més diners, o, per exemple, jugar contra un Bayern de Múnich encara que em pugui golejar i no guanyar cap partit a la primera fase. Aquí hi ha un debat entre què fem, si sobretot si estem parlant de clubs no històrics o equips que arriben puntualment a classificar-se a Europa.
Ara no sé si em fico en alguna... Però bueno,
no.
Que es jugui el City. El Girona de qui és propietat?
Del City.
Que jugui el City, no? El Girona ja arribarà, que entri a la Blue i ja arribarem. Aquí hem de diferenciar el que és... I jo crec que hem de ser, amb això hem de ser curosos, eh? I és un management brutal, el del City Group, brutal. El management l'envejo amb moltíssimes coses, però al final... Té diversos clubs, un d'ells és el Girona, per tant el representant del City Group en la categoria Star seria el City, no? Jo crec que aquest debat no té més
a veure. De moment el City no ha mostrat massa interès per... No.
A més, hi ha una llei...
Anglesa.
Sí, però aquí és un tema polític, perquè l'altre fa poc, en el sorteig de Champions, deixem-ho explicar, que es va parlar molt del tema Superliga, sobretot abans del backstage, vaja, del sorteig.
Els
passadissos, correcte. I els equips anglesos s'ho miraven amb bastanta... O sigui, deixant perspectiva i dir, bueno, a veure què passa, perquè no tancaven la porta a poder entrar en una Superliga. Que a mi això em va semblar també...
Però això quan, perdona, quan?
En el sorteig dels vuitens de final de la Champions.
Al desembre.
Ara al desembre.
Sí. Però si ells sempre han tancat la porta i s'han mostrat
des del Barça duríssims
que no pensaven entrar...
Però això potser ho dius...
Ja. De portes en fora públicament. Sí que és veritat que era un tema més polític, sobretot a Anglaterra, perquè el futbol és una religió brutal. Però els clubs veien amb molt bons ulls el projecte de la Superliga, sí que ho deien amb la boca petita i a portes endins.
I dissimulant.
Però sí que el Barça va sorprendre aquest interès que hi havia des d'alguns clubs anglesos, no tots, però alguns clubs anglesos, sobre el projecte de la Superliga. O sigui que clarament no tancaven la porta en un futur a entrar-hi.
Una altra oportunitat, no? Al final deixes a la Premier que competeixin, tu montes la Superliga i, escolta, adherir-se amb altres condicions, evidentment, en el moment que agafis la rellevància i passis per sobre, no?
Sí, a mi em va bé. Podrien seguir competint en les competicions domèstiques. Sí, sí. Que és veritat que la Premier va ser molt taxativa amb això i va dir que sí, l'equip que marxi aquí no podrà competir. Això a Anglaterra és molt...
Sí, però jo crec que si junten 4 o 5, els 4 o 5 grups importants, clubs d'estat anglesos, i seuen, no?, Chelsea, City, i diuen, escolta, que això de la Superliga em sembla bé, jo crec que l'estat ja buscaria la manera de...
Bueno, i després d'aquesta pregunta del Girona, que el Girona no serà campió de Lliga perquè després de la sanció a 4 partits de David López, no us preocupeu, que
ha quedat clar que molesta el
Cúndara. Tal com va dir Joan Poquí, a la que comenci a molestar, començaran a robar a partit rere un altre i fins que el Girona es despengi i tingui el camí lliure al Real Madrid. Que aquesta és una altra pregunta. Bueno. Clar, aquesta Superliga la munta Florentino Pérez. Bueno. Venim d'un Florentino Pérez que ja té tots els tentacles pel que fa al futbol espanyol, no cal ser tonto per veure-ho, vull dir que i qui no vol veure és que es posa tapa ulls
no
vol veure.
No viu la realitat.
Això està clar. I a la UEFA també hem vist Martin Gales de tot tipus. Clar, aquesta Superliga també se l'està fent, no sé, fins a quin punt podràs confiar amb que...
I quins àrbitres hi haurà?
Bueno, exacte, i que hi hagi, diguéssim, saps, hi hagi un... Saps, que tot sigui una mica igualitari, no sé, perquè clar, aquí el que porta el timó de tota aquesta història és Florentino Pérez, que al final està tot a les salses.
I ja vam explicar que està movent els fils, els estatuts, perquè li posi ja un més 14 abans de començar, perquè s'agafarà les Champions, el palmarès posarà 14. A partir d'aquí comencem amb 14.
Sí, sí, no,
que
bueno.
Va ser David López, 4 partits, havent demanat perdó.
Sí, no,
i van dir que això...
És molt greu. Sí, és tan greu, però és un exemple d'això, que aquest col·liderat doncs, comença en els diferents estaments
comença a fer nosa.
Sí, sí. M'apunten que a la Superliga el president dels àrbitres m'apunten serà Roncero. Designar l'arbitratge,
Us en recordeu que preguntava sempre a Jennifer López? I el anillo pa cuando? Mítica cançó que sempre a tots els casaments quan donaves els regals als pròxims sonava aquesta cançó.
Claro.
El
anillo pa cuando?
El anillo pa cuando? ¿Cómo que estás a hoy? ¿Cómo que está ya más en una residencia que en el mundo?
No havia sentit mai això, no m'ho he sentit.
Era mític anillo pa cuando. Bé, doncs aquesta és la gran resposta que aquí...
Això vol dir que fa molt de temps que no vaig a cap casament.
Estàs a hoy.
Perquè tots els de la meva generació estan o separats o estan aguantant com poden el matrimoni. Per tant,
no
hi ha a la meva generació no hi ha ni casaments ni res, la cosa està entre la separació o a veure el Xavi Valls
pel
Ludegas, a veure si te'l trobes.
Ludegas surten casaments, però surten casaments Ludegas més
ja actualment pel que em consta que surt és entrar al Jurassic Park. Pel que se'm comenta.
Sí.
Jo fa molts anys que no hi vaig, vaig penjar la samarreta i ja està allà...
Sí? Ja la té americana, l'Ludegas,
penjada. Guardada, està allà penjada, sí. I més d'un, si pogués, penjaria pel coll. Però vull dir que, pel que se'm diu... Bueno,
està molt malament.
Sí, hi ha una mica de la cosa... És un... Bueno, no sé. És que fa molt temps que no hi vaig, no et puc dir.
Doncs, Jennifer López es preguntava això, nosaltres, evidentment, ens ho preguntem, i Fernando Polo i Joan Poquí li preguntaven a Ben Rijker, escolta, la Superliga, ¿pa cuándo?
No, nosotros queremos hacer las cosas bien, no especulamos sobre fechas. Lo que hemos presentado es ambicioso, va a tardar el tiempo que tarda, pero queremos salir cuanto antes.
Cuanto antes. No s'ha mullat, com diu la Laura. Diu, ja
mira, el Lázaro m'apunta amb mi, que el Girona no guanya la Lliga ni de conya. I jo estic amb ell.
Que avui per cert havia de venir.
Li fotran unes martingales que en riu tant tu del que hem anat veient.
Saps qui s'està rient molt de tot plegat? És que ja sé que no t'agraden els tuits, Toni, però la gent pot pensar...
Un altre tuit de la Gerard Piqué, no
t'agrada? No,
si voleu comentar.
De fet, crec que l'he silenciat perquè no em torni a saltar cap notificació per no tenir la incontinència d'explicar-la. Però sí que és interessant perquè Javier Tebas, sempre que algú parla de la Superliga o surt Ben Rijker a explicar alguna cosa, sempre respon. Podeu entrar al tuit de Javier Tebas, però ha vingut a titllar a Ben Rijker com a Bernd Copperfield. comparant-lo amb David Copperfield, el mag, i diu que tot esto de lo que habla este hombre, diu que todo son trucos de magia y que esto, nada, son martingales y que no os creéis nada de lo que está pasando, que después va a decir otra cosa. O sigui que Javier Tebas ja ha contraatacat aquestes declaracions de Ben Rey.
Javier Tebas, ara m'hi dedicaré a buscar-ho perquè no recordo el nom, però quan veig a Javier Tebas em ve al cap un monstru de la taverna de la Guerra de les Galàxies, un personatge d'aquells. És un d'aquells, però un senyor gras que sortia de... Bueno, un personatge que sortia de la Guerra de les Galàxies, un immens, i lleig de collons, i cada cop que el veig aquell home. I ara em dedicaré, perquè, clar, necessito un temps a buscar...
Fa por. Aquest.
La Marta el té.
El Java de Zilic Tiure, que és un autòmat Java el Hutt.
Pues vale, pues Java és el Javier Tebas. Te'l mires i dius, cony, és que són calcats, un i l'altre.
Star Wars.
Sí, sí, és llefiscós i escarós. El Java,
s'escriu Java amb dues Bs.
El Javier Tebas no...
Et respondrà Toni ara, ho saps,
oi? Sí, compte.
Home, però a veure, que s'assembla al Java, perdona.
A veure, ara el busco.
És horrorós, aquest monstre.
Una retirada, el Java.
Jo també m'hi semblo,
Sí, vostè també.
Sí.
Bueno, anem amb el partit de... Sí, que... Abans d'entrar amb... Bueno, és que ens queda molt poc temps, perquè tenim la prèvia. Bueno, vaig dir una cosa. Del partit aquest del Barça, cal dir alguna cosa?
No. Simplement. Pues
vale, passa palabra. Més coses.
Passem palabra
i passem la samarreta del Barça.
Anem a coses més interessants.
Ens acabem de carregar un plomazo, les rodes de premsa...
Xavi ha dit que són favorits.
Bueno, sí. Xavi...
Això no és gaire habitual que ho digui.
Sí, vale. Bueno, a veure què... Bueno, jo ja he dit que el Barça guanyarà...
No.
Que són favorits.
Són favorits. Exacte, jo he dit que el Barça és favorit. A partir d'aquí veurem què passa. Va. Edgar.
Aquí ho diem tot el que passa. Bé, dit això, seguim parlant de diners. Avui sembla que estiguem fent una classe d'economia optimista. Però hem de
salvar el Barça,
De molts diners que podrien ajudar a reflotar l'economia del Barça. Dilluns teníem un dia...
Atenció al detall important de Java, que m'està apuntant Benet Íñigo. Diu que Java era el cap dels contrabandistes.
Doncs no va mal encaminat.
Bueno, el personatge de la Gran Galàxia.
El personatge, sí.
A veure, estic dient? Sí. Estic dient res amb ell.
Sort que el Tebas no entén el català.
Me'l recorda.
Una llengua molt fastigosa. Ara ens han enviat un vídeo del Java traient la llengua.
És que és el Tebas. Jo sempre que veig el Tebas veig el Java. Aquestes coses que em venen.
Aquest podcast no el pengeu a la carta, que podem tenir problemes. Bé, dit això, parlem de molts diners. Tema samarreta, tema Barça, tema Nike, tema Futbol Club Barcelona. Dilluns el Marsíria feia un fil de tuit d'aquells que val la pena, no? D'aquests spams que t'entren. Aquest val la pena. Per exemple, deia, el Barça mereix un canvi de marca esportiva. Opinió, deia molt bé Marc Siria. Nike va ser essencial per fer un Barça global. Era el moment d'estar amb un referent en el món de l'esport. Estem parlant, com bé diu ell, de finals dels 90, que deixava, feia una revolució, és a dir, exacte, Núñez passava de capa l'any 98 a Nike.
Aquí només el critiqueu.
Però, en canvi, després, al fil de tuit vas dient que ara ja Nike ja no és tan interessant com abans. Abans va ser una oportunitat, va col·locar el Barça a un altre nivell, però, en canvi, ara ens fa nosa.
Ens fa nosa, a veure, és una marca global de primer nivell. No. El que dic és que el 2016, vaig directament al 2016, si voleu fem una mica de retros, però el 2016, com jo ja he dit alguna vegada que m'has convidat, el 2016 l'economia del Barça ja no sortia, ja s'havien avançat un contracte de Telefònica per imputar-ho a l'exercici, o sigui, el 2016 ja estaven fent coses que no tocaven, no? Llavors, què va passar amb Nike? Que vam signar el que ens van posar. Vam posar un contracte, anàvem a cobrar 100 i pico milions i vam signar fins al 28. Vam signar un contracte que el que ens ha deixat és sense cintura, sense capacitat de poder gestionar el producte propi per part del Barça, un problema d'e-commerce brutal, un problema de logística brutal, sobretot amb el tema poliesportiu, etcètera, no? Sí. Què passa? Que es crea un monstre que es diu BLM, que és com la Gàlia d'Astèrix i Obèlix, és la joia de la corona, i ha aconseguit rebentar tots els pressupostos que tenia sobre la taula. Estem a punt d'arribar als 200 milions de facturació. Amb què? Amb producte propi. I Nike què està dient? Escolti, vostè això del producte propi no li deixo. Això ho hauria de passar per mi. Què passa? Quan tu fas producte propi, estic parlant de la samarreta retro que tots teniu alguna, doncs, perquè ho entenguem ràpid, el Barça té aquesta companyia, el 100% del marge d'aquesta camiseta retro que et compra, pel Barça, no? Pel club, menys les despeses típiques d'estructura. Nike què fa? Et dona un marge de les samarretes que tu vens molt inferior, no? Paga un fixe més un bonus que pot arribar, jo crec que és al voltant de 160 milions per temporada. Doncs escolti, 160 milions per temporada amb pals a les rodes en producte propi, amb el problema d'e-commerce, amb el problema logístic, ens arriba a unes conclusions. Dic tres ràpides. Per Nike, el futbol, ja no és l'esport emblemàtic d'altres esports. I sobretot Nike és una marca d'esportistes, no de clubs. Per Nike és important el Hub Barcelona. Barcelona com a ciutat sí que la té com una ciutat emblemàtica dintre la seva marca. Per tant, és més important quasi la ciutat i el que significa
ubicació
que el propi club, no? Dos, és una marca que representa Nike, el Barça per Nike. Quina facturació li representa a Nike vendre samarretes de bàsquet del Barça? Doncs cap importància, molt poca importància. Tres, ens limita amb totes les vendes, e-commerce, producte propi, etc. Aquí, a sobre la taula, BLM té un projecte, un pla de negoci per acabar facturant quasi 400 milions per temporada. Uh-huh. Això ho ha d'entendre el partner. I per tant, amb tot el que ens ha ajudat Nike, que és agafar un club, perdoneu, local i posar-lo al món, no? Obrir-lo i posar-lo al món, i amb això va ser essencial, ara toca un partner que entengui que el Barça té marca pròpia, que aquesta marca pròpia, BLM només mira pel Barça perquè tota la seva facturació va del que vengui i del consum que aconsegueixi amb el producte Barça, i que per tant han de conviure. I no només no han de ser rivals al nou partner, sinó han d'associar-se. Han de ser capaços de multiplicar això, no?
Però Marc, l'acord amb Nike és fins al 2028. Sí. L'acord del Barça amb Nike fins al 2028. Però... s'ha d'aguantar amb Nike fins al 2028 o aquest acord es podria trencar perquè hi ha altres companyies interessades en ser partners del Barça i acceptar les condicions del club, que és tenir més capacitat de decisió.
Això, molts mitjans de comunicació ens heu dit que el president, i jo crec que la Junta en això, amb bon criteri, està forçant a la companyia per resoldre el contracte i que no ens costi diners, no? O els menys possibles. No? Per què? Perquè veiem una oportunitat clara amb altres companyies. Ara que ja estem situats i som un referent global i mundial, necessitem un partner que entengui que tenim producte propi i que per ell nosaltres siguem importants, siguem molt importants, no? I que tinguem el servei que toca i que hi hagin penalitzacions si no arriba l'equipació d'alguna secció, etcètera, etcètera.
Llavors, i que estigui al mateix nivell, no, Marc, també? Perquè ara mateix, o sigui, Nike sembla que té la paella pel mànec, en aquest sentit, i el Barça està lligat de mans i peus perquè Nike, és qui decideix tot i no li deixa marge al Barça pràcticament de decisió, i això és un problema. Haurien d'estar Barça i el col·laborador, el partner, al mateix nivell, i ara mateix està Nike molt per sobre. I és per
això és el que es va signar, que pogués estar per sobre en tot, no? I aquí, perdoneu, va ser una errada brutal.
Per una necessitat econòmica d'aleshores, perquè el Barça, que el 2016 renova aquest acord amb Nike fins al 2028, tenia encara 2 anys de marge per fer aquella renovació, però la necessitat econòmica del moment, el fet d'aquella necessitat de sostenir el club d'alguna manera, va obligar el Barça a signar aquella renovació.
El Barça hagués tingut pèrdues si no hagués renovat aquell contracte.
I això que deia la Laura, de possible de trencar aquest contracte, tracte amb Nike, és també perquè el Barça ha tingut molt bones propostes, o té sobre la taula molt bones propostes d'altres marques per poder vestir i patrocinar el Barça en els propers anys.
Sí, del que anem llegint, la que està millor posicionada seria Puma.
Puma. Ara mateix és Puma, ja ho va treure Fernando Polo a Mundo Deportivo, que Puma és la primera opció i se n'han descartat moltes. Ha interessat també Castore, Adidas i New Balance, que New Balance ara mateix està apostant bastant fort pel futbol també. Castore és una marca que a Anglaterra, també al Regne Unit, doncs patrocina bastants equips, aquí a Espanya sincerament el Sevilla, però el Barça no li acabava d'encaixar per un tema més de tradició, volia una marca que fos més forta i tradició històrica, per dir-ho així, a nivell mundial. I després Adidas, que era l'altra opció, està molt vinculada al Real Madrid, en aquest cas, o fins i tot també a la Federació Espanyola, i per això el Barça no li acabava de fer el pes l'opció d'Adidas.
Clar, són marques marca, en aquest cas aportarien diners i no condicionarien tant, no serien tants pals a les rodes amb el creixement que el Barça vulgui fer amb els productes, que no sigui les samarretes pròpies dels equips professionals, no?
És que ara tens un interlocutor amb una pàgina en blanc on pots dibuixar què necessites tu com a club i quines necessitats has de cobrir. I ha d'entendre l'interlocutor que tu tens una marca pròpia, que la vols potenciar i que tens un pla de negoci, que en això t'has d'ajudar i ell també guanyarà, no? Però és que ens estem... ens estem barallant per si la samarreta en primera línia va la de la retro o es posa la de Nike, i això és un conflicte amb la marca.
Aquest canvi de contracte, sigui Puma o sigui New Balance o la marca que sigui, quina diferència, o sigui, de facturació generaria? O sigui, amb aquests plantejaments que dius del Barça, amb aquest nou contracte, l'augment d'ingressos seria, pregunto, perquè no ho sé, seria significatiu?
jo crec que el Barça està negociant doblar el contracte a Nike, diguéssim, del FI, i a partir d'aquí anar a buscar un variable. Però és que, a més, si no em limites BLM, aquest pla de negoci que estava 5 anys l'any 21 d'anar a buscar aquests quasi 400 milions, el retalles quasi any i mig, dos anys, no? Perquè no em limites. Llavors, si a més a l'e-commerce el poses com toca, si a més les accions, la tercera samarreta, és que no es troba. És com,
no hi ha estoc.
No hi ha estoc, no arriba, no hi ha penalitzacions. Va arribar l'estoc de bàsquet, hi havia un defecte, el van tindre que tornar tot.
No s'ha pagat una indemnització quan van venir les samarretes defectuoses de fàbrica.
Es va signar el que va tocar.
I això, clar,
Marc, tu, com a especialista, ara et dius que el Barça doblaria el preu del que està ingressant per la samarreta.
Jo sé que és el que està negociant.
Més o menys. Això, a quin nivell ens posaria? O sigui, ara el Barça, a nivell d'ingressos per patrocini...
Què ingressa per la samarreta?
Què ingressa?
160 milions d'euros.
I, per exemple, el millor equip del... O sigui, l'equip que més ingressa...
Ens ha superat el Madrid, amb Adidas, amb la renovació d'Adidas, ens ha superat el City... Ens ha superat el United amb l'última renovació.
El United, eh?
Llavors...
Per tant, el Barça seria sempre...
Sí, però el United potser hi ha una mica de...
Sempre és un dels clubs més poderosos, tot i que els resultats esportius no siguin els millors.
Ens situaria el primer.
El primer, no?
Sí. Bueno, això és el que hem d'anar a buscar, perquè vas a signar un contracte...
Una cosa interessant, de cara també fent l'enllaç amb la Superliga, no seria interessant de cara a la Superliga, com passa a l'NBA, que tots els clubs... vagin equipats per la mateixa marca i fer un contracte brutal i que tots tinguin també en aquest sentit una injecció econòmica?
Però llavors ho has de canviar tot, Edgar.
Clar.
Has de canviar els jugadors, que els jugadors siguin propietat del club i que si un club arriba a un acord amb un altre club perquè aquest jugador vagi, el jugador no es pugui oposar. Has de canviar, llavors has de si anem de Yankees, anem de Yankees per tot. Si no, no. I ho veig bé, ho veig bé com a filosofia, que és que la patronal tingui el poder, no? I per tant els clubs tinguin el poder, no? Segurament ens està amb les crisis que hi ha en molts clubs de futbol, però la marca avui l'ha de decidir. Avui toca negociar el Barça amb
exactament, nosaltres estem acostumats a parlar-ne d'això, de BLM ho tenim molt associat, però hi ha molta gent que es pensa que és les lletres
BLM,
de la matrícula del seu cotxe.
Exacte, en tenim per vosaltres, perquè jo pensava que parlàveu d'una marca de tabac.
Una matrícula, exacte.
No, sí,
una,
ML,
BLM és Barça Leasing and Merchandising.
Licensing and Merchandising.
Correcte.
Però això ho sabeu vosaltres, nosaltres no sabem res d'això de BLM o
ML. Doncs és l'àrea més potent del Barça, és la que fins i tot s'havia plantejat vendre un 49% de BLM com a mecanisme econòmic
de palanca, una altra palanca.
I el Barça finalment va decidir que no. Per què? Perquè és aquí on veu la possibilitat d'ingressos, de majors ingressos pel Barça.
Bueno, si és per fitxar Lewandowski, si és per tornar a fitxar
la gallina dels ous,
a veure qui pot venir que vingui aquí.
No, ara ja no fitxem més, no? Reduïm una mica de deute o...
Sí, jo també estic d'acord amb tu. No, ho dic perquè el Barça sembla on van a varar les balenes a morir. És aquesta sensació que tinc. Però jo, que Toni, venen els jugadors bueno,
podria ser
són aquestes balenes que busquen un lloc i aleshores, doncs mira, com ara de Turan, ai, perdó, com aquest el
Gundogan,
Lewandowski, tots van sempre és que són iguals, eh? Arda Turan i Gundogan, per mi, jo els veig al camp i mira, dos iguals, el mateix cul, la mateixa manera de córrer. Llavors queden varats a la platja, bueno,
i exploten, les ballenes varades,
sí,
sí, els gasos d'inge, exploten,
sí, i després estan aquí. Llavors, clar, potser jo amb el Marc, jo crec que hem de deixar ja de fitxar balenes que venen a morir al Camp Nou, perquè, bueno, perquè ja n'hi ha prou.
Ja hem de parlar de la gestió del club.
Ah, perquè clar, és que fitxem, vinga, dius, prou de jugadors de
30 anys. Aprofitant que el tenim aquí, no sé si ara que el Barça encara no ha cobrat de l'Ibero i ha demandat per impagament, preocupa que el Barça no ingressi aquesta part que havia d'ingressar de l'Ibero, i què farem sense aquests diners? Si hi ha algun patrocinador que pugui pagar almenys una part, com està aquest tema?
Punta't, Fanident.
Fanident?
Fanident què és?
Una cadena de clíniques dentals que els tenim ja a punto de caramelo.
Sí, sí. Bueno, sembla que aquests no van tenir... Van cabrar, no? Bueno, potser no sabia.
No, però tornaran.
Sí. Molt ràpid. Que l'Ibero no pagui és, pel balanç tancat, la pitjor notícia econòmica, jo crec, dels últims 20 anys.
Que
perquè
estan contemplats.
Tu havies activat, un bé, no?, dins el balanç,
sí,
per equivalència, i això tenia com a conseqüència que s'havia de pagar, val? Per tant, a 30 de juny, si no s'han pagat aquests 100 milions, recorda que ara venen 60 més durant aquest any, si no es paguen aquests 100 milions, s'hauria de revertir el balanç, i això significaria dels que ets 400 milions de benefici que es van publicar, ens quedaríem amb 300 milions de pèrdues.
Uf.
D'acord? Això és el que significa Libero o no. I el gran perill és que llavors es vengui una part de BLM. Si no es
que
troba...
Que el Barça no, clar, vol.
No ha de. O sigui,
no ha de,
hem de protegir això, no? Clar. Llavors ja ho tindríem tot venut, perquè si vens BLM ja vens l'essència del club.
Que no seria tot.
Ja vens l'essència, que és el producte propi, el que treus a l'ànima, i ja tens... Ja
està. Bueno, o vendre el club directament, o la meitat del club.
Bueno, aquest seria un altre debat, que sí, sí. Si és tan amable el Marc Siri, el convocarem un altre dia, perquè clar, ja hem començat amb les especulacions de si el Barça està a les
portes. El Barça està a les últimes. I si vol una bona marca, que s'apunti. Kelme, la de l'Espanyol, la de les quatre garritas. Això sí que és una marca de camiseta, sí, i no aquesta de...
Pot pagar Kelme, pot pagar 300 o... 3...